Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada divendres, dia 25 de juliol, cobrim parlant a nivell local que el Departament d'Educació resol una mancança històrica a l'escola Noguera de Balaguer amb la construcció d'un ascensor i una nova escala d'emergència. Les obres que s'executen aquest estiu responen a la necessitat de garantir l'accessibilitat i la seguretat en un edifici construït als anys 70, en tres plantes i només amb una escala interior. A banda d'aquesta qüestió, a nivell comarcal, destacarem que finalitza el seguiment de la incidència al pantà de Rial després de localitzar i cellejar la filtració a la presa. La CHE informa que la baixada del nivell de l'embassament ha reduït la filtració i actualment és inexistent. A banda d'aquestes qüestions, amb les que obrim l'informatiu, també tractem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Explicarem també l'informatiu d'avui que Fruita amb Justícia Social va presentar 7 denúncies per vulnerar els drets dels temporers l'any 2024. L'entitat diu no es denuncien situacions per por i destaca la manca de prevenció laboral i també les traves administratives. Explicarem també que s'ha publicat el primer mapa global de contaminació lumínica de Catalunya. Litoral, grans ciutats, zones industrials i punts turístics de la Cerdanya, la Seu d'Urgell i l'Aran són les més afectades. I també parlarem d'un estudi que explica que un de cada dos lleidatans desitja continuar vivint al seu país i un 48% canviaria la seva residència per una altra regió, segons el segon baròmetre de l'habitatge Planeta Propietari. El País Basc, Andalusia, les Illes Canàries i Astúries són les regions preferides per als qui desitgen canviar la seva residència a una altra regió. Tindrem també un ampli apartat dedicat a l'agenda cultural i d'actes. Parlarem de Balaguer, que celebra aquest divendres la Diada de Sant Jaume amb la tradicional missa i una ballada de sardanes. També del Tardeix de l'Urgell, que celebra aquest divendres al vespre la seva segona edició amb activitats familiars i una tòmbola solidària. I també explicarem que Balaguer celebra aquest dissabte la ballada dels fanalets, una ballada que anirà a càrrec de la cobla Berga Jove i que començarà l'actuació amb una interpretació d'alguna de les músiques més característiques de la Patum de Berga. A més, també hem de parlar de la clausura del cicle juliol de música i poesia, que finalitzarà la seva programació aquest diumenge amb l'enigma Garreta. I també sortirem a comarca per repassar diverses propostes, com per exemple la que organitza l'Associació Cultural El Xop aquest divendres, una nova edició del tradicional concert d'estiu a la plaça 16 Jutges amb l'actuació del grup La Sonsoni. També els Jardins de Cal Corberó de Bellcaire d'Urgell acullen aquest divendres el concert de l'arpista Berta Puigdemassa, que hi presentarà el seu espectacle Sons de Pau. I també anirem fins a Penelles, que estrena aquest dissabte l'Artapa, una proposta que fusiona art mural, gastronomia i música en una sola nit d'estiu. A més, a comarca destaca també la celebració de diverses festes majors, la de Vilanova de la Sal, la de l'Hostal Nou i la Codosa, la de l'Ametlla del Montsec, la de Bilbes i la Coll del Rat aquest cap de setmana.
El Departament d'Educació resol una mancança històrica a l'escola La Noguera de Balaguer amb la construcció d'un ascensor i una nova escala d'emergència. Les obres que s'executen aquest estiu responen a la necessitat de garantir l'accessibilitat i la seguretat en un edifici construït als anys 70, amb tres plantes i només una escala interior.
Actualment, l'edifici on s'imparteix primària no disposa d'ascensor, cosa que complica l'accés a persones amb mobilitat reduïda, i el fet de tenir una sola escala no garanteix una evacuació segura en cas d'incendi. Per això s'està construint un volum annex, amb una escala exterior i un ascensor adaptat. També s'hi faran altres millores, com la col·locació de passamans i petites reformes interiors. El paer d'urbanisme, Guifré Ricard, ha explicat a aquesta emissora que aquesta intervenció és una resposta directa a les deficiències detectades durant els simulacres d'evacuació. Segons Ricard, l'edifici no compleix la normativa d'evacuació. És un centre de tres plantes amb una sola escala interior i això genera un risc molt gran per alumnes i professors en cas d'incendi.
El tema d'aquesta obra a l'escola de Noguera, de fer aquest nou nucli d'escales i d'ascensor, doncs això ve donat a donar compliment a la normativa d'evacuació de contraincendis i el tema de l'alumnat i dels professors, perquè s'havien fet alguna prova d'algun simulacre per evacuar els nens i no donaven compliment a l'escala actual que hi ha al centre, doncs no donaven compliment a la normativa i per tant des del departament van creure oportú doncs, fer aquest projecte i fer aquesta obra de necessitat, sobretot per la seguretat de l'alumnat i dels professors.
Ricard destaca que, tot i les moltes necessitats que tenen els centres educatius de la ciutat, és una bona notícia que el Departament d'Educació hagi prioritzat aquesta actuació a Balaguer, tot i els recursos econòmics limitats d'aquest.
qualsevol inversió que es pugui anar fent als centres, doncs benvinguda és, i contents que es pugui anar a fer aquestes inversions. És veritat que hi ha centres que necessitarien molta més inversió, perquè hi ha molts temes a les diferents escoles, doncs, que hi ha moltes necessitats, però sí que és veritat, també el departament té els recursos que té, i a partir d'aquí doncs va fent el repartiment amb aquestes obres de RAM, sobretot de que es fan a l'estiu, per intentar donar resposta a totes aquestes necessitats. Però bé, contents de que puguin anar resolent aquests punts que hi ha als diferents centres.
El pressupost destinat a aquesta obra a l'Escola La Noguera supera els 230.000 euros, IVA inclòs. En total, el Departament d'Educació invertirà més de 460.000 euros aquest estiu a Balaguer, tenint en compte una altra actuació que es farà en un institut. Les obres s'han programat durant l'estiu per garantir que el curs 2025-2026 pugui començar amb normalitat i amb les noves millores ja en funcionament o amb les obres força avançades.
A Comarca destaquem que Protecció Civil ha donat per finalitzat el seguiment específic de la incidència per filtracions a l'embassament de Rialt, després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, hagi confirmat la resolució del cas i la normalització de la situació. La CHE ha informat que la darrera reunió del Comitè Tècnic del Pla Inuncat, que els treballs de consolidació i impermeabilització de la presa, juntament amb la baixada del nivell de l'embassament, han propiciat una progressiva reducció de la filtració, que actualment és inexistent, i ha motivat la decisió. Aquesta informació ha estat comunicada als municipis situats entre l'embassament de Rialt i el de Riba-roja, com ja s'havia fet durant el seguiment per part de Protecció Civil. Davant aquesta evolució favorable, es dona per tancat, doncs, l'escenari 1, activat preventivament per a aquesta situació, i es retorna a l'escenari 0 de normalitat, per la qual cosa Protecció Civil desactiva el seguiment associat a aquesta incidència en el marc del Pla Inunca. Els treballs que es duran a terme a partir d'ara per part de la CHE formaran part de les tasques habituals de manteniment i consolidació d'infraestructures pròpies de qualsevol embassament, sense implicacions extraordinàries des del punt de vista de la Protecció Civil. L'alerta del Pla Inuncat, per aquest motiu, es va activar el 22 d'abril de manera preventiva, després que la CHE comuniqués l'existència d'una filtració a la part alta de la presa de Rialt i l'inici immediat dels treballs de sellejat. D'acord amb la normativa estatal dels plans d'emergència de preses, la CHE va declarar l'escenari 1, que no comporta risc per a la població aigües avall, però sí implica l'aplicació de mesures de control i seguiment tècnic. Fruita en Justícia Social va atendre el 2024 un total de 107 temporers per casos de vulneracions de drets, dels quals 7 van acabar amb una denúncia presentada. L'entitat denuncia la situació d'infradenúncies en el sector per la por dels treballadors, en la gran majoria persones immigrades en situació de vulnerabilitat de quedar-se sense feina. L'entitat ha presentat a Lleida les conclusions de l'informe anual de la campanya 2024 a Lleida. Entre les conclusions, a banda de les crítiques que any rere any repeteixen per la que fa a contractes precaris, allotjament no garantit i dificultats d'empadronament, hi sumem un augment preocupant de manca de prevenció de riscos laborals i de dificultats per gestionar tràmits administratius.
El punt d'assessorament de l'entitat va oferir informació a 2.300 persones temporeres i va acompanyar-ne 107 en casos de vulneracions de drets. 7 casos van acabar en una denúncia formal presentada a Inspecció de Treball o a les administracions competents, dels quals 4 s'han resolt favorablement o amb sancions per les empreses, 2 estan pendents de resoldre i el darrer va acabar amb una mediació amb l'Ajuntament dels Alamús per negar el dret al padró. Pel que fa als 4 casos en què Inspecció del Treball ha donat la raó als treballadors, hi ha 3 casos d'accidents laborals i d'irregularitats en l'atenció de la mútua i en el cas que Fruita en Justícia Social ja va avançar el passat dilluns d'una desena de temporers que vivien en condicions infrahumanes en un magatzem de Torrelameu a la Noguera. L'informe presentat per l'entitat destaca les dificultats que tenen les persones temporeres per gestionar tràmits administratius i denuncien que l'atenció que reben aquestes és sovint insuficient, impregnat de prejudicis racistes, masclistes i aporafòbics, i que la resolució dels seus casos depèn de la voluntat del treballador que les atén. També han posat de relleu la manca de prevenció de riscs laborals al camp. Segons explicat, la membre de l'entitat, Bàrbara Primo, els treballadors no reben cap curs de prevenció i tampoc tenen garantida l'aigua, ja que l'agricultor no els hi proporciona, així com tampoc els facilita roba de treball per protegir-se del sol.
Els treballadors no accedeixen moltes vegades a formació en prevenció de riscos. Constatem que l'accés a l'aigua no està garantit. No coneixem ni un temporer o temporera que li preguntem si les donen aigua al camp, que ens dirà no, l'aigua me la porto jo. Ons la portem nosaltres. És gravíssim. És gravíssim. No les donen roba de treball. Roba de treball, en aquest cas, rectificaré, roba per protegir-se de la calor o de protegir-se del sol, ¿vale? Que és obligatori també perquè ha d'haver una avaluació de riscos que tot això ho tinga constància, crema solar, etc. De fet, constatem, però no podem provar tan fàcilment, que se firmen, els treballadors signen sense mirar el que signen, que han rebut tots els EPIs, equipos de protecció individual, i no reben cap.
Aquestes dificultats administratives i de falta de prevenció de risc laboral se suma a altres denúncies que l'entitat porta denunciant des de fa anys, com és la precarietat laboral dels temporers, l'allotjament no sempre garantit i les dificultats per empadronar-se. Sobre la precarietat, Primo i Reixac han afirmat que cap de les 2.300 persones que van informar l'any passat durant la campanya arribava a cobrar el preu per hora que marca el conveni, de 8 euros amb 9 cèntims, sinó que sempre cobraven per sota, entre els 7 euros i els 8 en els millors dels casos. Enguany el preu per hora ha pujat als 8 amb 48 euros i la situació, afirmen, es repeteix.
El conveni l'any passat era 8,09, aquest any 8,45. Estem parlant de nets, ¿vale? Perquè ells també necessiten saber el preu net, que és amb el que treballen, i tu li preguntes a les persones i ningú, o sigui, és com una pràctica, sempre mantenir una mica sota, quan no és molt a sota. Estem parlant des de 7, 7,5. Aquest any les persones que més ens han dit que cobren són 8,45 euros, cèntims menys de lo que te toca per hora, i se fan moltes hores. No coneixem ningú, però quan diem ningú és ningú, que ens hagi dit 8,45, no, ningú.
Pel que fa a la campanya actual, que es troba a la meitat, Reixac ha explicat que el ritme de denúncies que estan rebent es troba dins de la normalitat, tot i que preveuen que augmentaran de cara a finals de campanya, ja que, de nou, els treballadors tenen poc que es puguin quedar sense feina.
I també, dins d'un caire social, un de cada dos lleidatans desitja continuar vivint al seu país i un 48% canviaria la seva residència a una altra regió, segons el segon baròmetre de l'habitatge El Planeta Propietari. El País Basc, amb un 10%, Andalusia amb un 8%, les Illes Canàries amb un 5% i Astúries amb un 4%, són les regions preferides per als qui desitgen canviar la seva residència a una altra regió.
L'arrelament al nostre país i l'estima cap a la nostra forma de vida guanya terreny, encara que no d'igual forma entre generacions. Segons el segon baròmetre de l'habitatge Planeta Propietari, elaborat pel grup Mutua Propietarios, el 55% dels lleidatans desitja continuar residint al seu país, segons les dades registrades en l'última edició d'aquest informe, que cada any analitza, entre altres aspectes, la satisfacció amb el nostre lloc de residència. No obstant això, al ser preguntats per altres comunitats autònomes, un 42% es quedaria a Catalunya i la comunitat autònoma preferida és el País Basc. Una pujada discreta, però significativa, que apunta a una major satisfacció amb el lloc en el qual vivim, encara que amb importants diferències en funció de l'edat. Mentre que el 77% dels majors de 65 anys mantindria la seva residència a l'estat espanyol, només el 54% dels joves entre 18 i 24 anys així ho faria, i a un 41% li agradaria mudar-se a un altre país. En aquest context, per al 29% dels lleidatans que buscaria un altre lloc a l'estranger on residir, les preferències es mantenen. Europa encapçala la seva posició com a destí favorit amb un 21%, seguit de la resta del món amb el 8%. Però si mudar-se a un altre país és una decisió complexa, canviar la residència a una altra comunitat autònoma és una opció factible per un 48% dels catalans, i en aquest punt també s'aprecien preferències. El País Basc és la regió més desitjada per viure els catalans, amb un 10%, seguida d'Andalusia amb el 8%, les Illes Canàries amb el 5% i Astúries amb el 4%. El segon baròmetre del grup Mutua Propietarios també aprofundeix en el nivell de satisfacció amb el nostre habitatge actual i les expectatives relacionades amb la residència habitual. L'informe revela que un 19% dels lleidatans té intenció de canviar d'habitatge en els pròxims anys, destacant en aquest capítol els que viuen de lloguer, el 55%, i els joves de 18 a 34 anys, el 41%. A mesura que avança l'edat, estem més satisfets amb el nostre habitatge, la relació amb els veïns i la zona de residència, és a dir, a mesura que avança l'edat, la satisfacció residencial és major. Aquest increment de la satisfacció pot estar motivat pel canvi de prioritats que comporta l'edat o la major resiliència que proporcionen els anys viscuts, conclouen des del grup Mutua Propietarios.
D'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat el primer mapa global de contaminació lumínica de Catalunya. Aquest s'ha elaborat a partir d'un model matemàtic avançat que simula la propagació de la llum artificial mitjançant les característiques físiques de la llum artificial a la nit i la composició de l'atmosfera. Els resultats mostren que les àrees amb més contaminació lumínica es concentren al litoral català, a les grans ciutats i a les zones industrials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, així com alguns nuclis rurals amb forta activitat turística, a la Cerdanya, a la Sud d'Urgell i la Vall d'Aran. Per contra, les zones de l'interior i del Pirineu i Prepirineu en tenen poca. La qualitat del cel nocturn és excel·lent especialment a les zones protegides envers la contaminació lumínica, com la zona del Montsec o els parcs naturals de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. El treball emmarcat dins de la campanya d'avaluació de la qualitat del cel nocturn 2024 l'ha desenvolupat l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, amb recursos i dades de transició ecològica i el suport de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Aquesta eina ha de permetre avaluar en un futur com podria evolucionar la qualitat del cel nocturn en funció dels canvis en l'enllumenat públic, nous desenvolupaments urbanístics o l'aplicació de determinades polítiques de protecció dels ecosistemes nocturns. A diferència d'altres aproximacions basades únicament en imatges de satèl·lit, aquest projecte ha integrat també inventari públic d'enllumenat exterior de Catalunya, que ha fet transició ecològica. El mapa està disponible públicament al web del Departament de Territori i es preveu actualitzar-lo amb dades més precises durant els mesos vinents, dins del marc d'un projecte que s'allargarà fins al 2026. Aquesta eina està a disposició per a professionals de conservació de la natura, del disseny d'instal·lacions d'il·luminació exterior i també per a la ciutadania en general. Encetem el bloc més cultural i d'agenda del cap de setmana. Parlem primer que aquest divendres té lloc el Tardeig de l'Urgell, que celebra la seva segona edició de la festa vespertina, amb una promoció pensada per a tota la família i una tòmbola solidària. Durant la presentació, amb la participació de membres de l'Associació de Comerciants de l'Eix Urgell, a més de la paera en cap, Lorena González, i altres paers de la paeria de Balaguer, es va explicar que l'esdeveniment té una part lúdica i també una part solidària. L'esdeveniment tindrà lloc entre les 7 del vespre i les 11 de la nit al carrer Fleming, tocant amb el carrer Urgell, i inclourà una festa a l'escuma prevista a les 7 de la tarda, pintacares a les 8 amb la col·laboració del Creu Roja de Balaguer i una tòmbola solidària a 9:45. Els beneficis de la tòmbola es destinaran enguany a l'associació L'Estel, que treballa en l'àmbit social. Una de les membres de l'associació, Anna Calluela, ha fet una crida a la participació de la gent en aquesta festa, que té l'objectiu de donar a conèixer més aquest eix comercial de la ciutat.
I, bueno, és simplement per dir-vos i convidar-vos a tot Balaguer i comarca que vingueu al nostre tardeo, que fem aquest divendres, dia 25, a les 7 de la tarda. Hi haurà activitats diverses, entre elles hi haurà escuma pels nens, hi haurà pues, una barra amb beure, hi haurà menjar, hi haurà un DJ, hi haurà persones que maquillaran els infants, bueno, el que vulgueu. I els comerciants, que estarem molt contents de poder-ho rebre i de tindre-nos aquí amb nosaltres i que ens conegueu més de prop, els nostres comerços i les nostres situacions i els nostres moments. El que volem és compartir aquest dia amb tots vosaltres.
La vetllada estarà amenitzada pel DJ Lau i els assistents podran gaudir també de begudes entre pans gràcies al servei de barra. Una cita per no perdre's amb diversió, música i solidaritat. L'Associació del Veïnat del Centre Històric de Balaguer ha organitzat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i Sant Anna. La primera de les activitats va tenir lloc aquest dijous a la Festa dels Fanalets de la plaça Sant Jaume, amb una cercavila amb música en directe, gegants, coca i un contacontes. Aquest divendres, 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, a les 8 del vespre hi haurà una ballada de sardanes amb la colla Santa Maria de les Franqueses a la plaça Sant Jaume i seguidament una missa davant de la capella de Sant Jaume. Finalment, aquest dissabte, a 6:45 de la tarda i per gentilesa de les Anes del carrer de Vall, hi haurà una xocolatada amb coca per tothom. També, en el marc de la celebració de Sant Jaume, el col·lectiu sardanista de Balaguer organitza aquest dissabte la ballada dels fanalets.
La Cobla Berga Jove serà enguany la protagonista de la ballada dels fanalets. I aprofitant que els músics bergadans acaben d'enregistrar un CD amb les músiques de la Patum, començaran la seva actuació amb la interpretació d'alguna de les músiques més característiques d'aquesta festa, com són el Patumaire o el ball Corpus de 1927. La ballada dels fanalets es fa a la plaça del Mercadal el dissabte més proper a Sant Jaume, enguany el 26 de juliol, i per això està previst que a la mitja part s'ofereixi coca de Sant Jaume als assistents. Una de les singularitats d'aquesta ballada és que el repicó final es balla subjectant amb les mans uns fanalets il·luminats que poden comprar-se durant el decurs de la ballada. Un repicó que en aquesta ocasió serà per Balaguer Ciutat com tal, coincidint amb el cinquantenari de l'estrena d'aquesta sardana. Ho explica Jaume Marbà, president del col·lectiu sardanista de Balaguer.
Com que han pogut triar una cobla que no ens havia vingut mai, que sonen superbé, que són la Berga Jove, és una cobla jove, sortida de l'escola, però que fa molts anys que toquen, i a més, han col·laborat amb l'Arnau Tordera i per tant també han fet projectes de rock, projectes de cobla fusió. És una cobla molt anomenada, però que aquí a Balaguer encara no havia vingut, per tant estem molt contents que vinguin. I llavors, aprofitant que venien aquesta gent de Berga, que a més durant la Patum toquen les cançons de la Patum, ho vam comentar amb els socis del col·lectiu sardanista i els hi va semblar bé de que no fer només les nou sardanes normals d'una ballada, sinó, escolta, fent potser una menys, però a canvi començar abans de la ballada interpretant un parell de temes de la Patum. Per tant, ja que tenim una cobla de Berga, doncs ens ha semblat molt interessant que ens portin les músiques de la Patum. Aquesta és una de les novetats. I l'altra cosa, que ja la vam començar a fer fa un parell d'anys i que l'any passat també la vam fer, és que, com que es fa per Sant Jaume, es diu la Ballada dels Fanalets de Sant Jaume, s'acaba amb una sardana que diem la Sardana del Fanalet. I per tant, durant tota la ballada es podrà comprar un fanalet i el repicó final, que es farà per acabar la ballada, doncs encendrem aquestes espelmes, per entendre'ns, i per tant els balladors, a part d'agafar de les mans els companys a la rotllana, doncs entre mà i mà haurem d'aguantar aquestes espelmes i serà només el repicó final. I enguany, com que s'escau el cinquantenari de la sardana de Balaguer Ciutat Comtal, la sardana que tocarem amb aquest repicó final d'aquests dos minuts per acabar amb les espelmes enceses serà aquesta sardana de Balaguer Ciutat Comtal.
La Ballada a la Fresca començarà a partir de les 10 de la nit i comptarà amb un programa que combina obres clàssiques amb autors contemporanis, amb sardanes de Ricard Viladesau, Marc Timón, Jordi Molina, Conrad Saló, Jordi León, Manel Puigferrer o Montserrat Pujolà. També s'inclourà l'obra Colla Verge del Miracle, de l'Òscar Barquer, estrenada aquest mateix juny.
El repertori hi ha sobretot sardanes clàssiques, per exemple, que sé, del Conrad Saló, Palafrugell i Tamariu, una sardana conegudíssima, del Ricard Viladesau, Festeig, o sigui, hi ha sardanes molt conegudes. Després hi ha d'altres sardanes d'autors més moderns, que potser no són tan de plaça, però que també són autors de molt prestigi. Nosaltres a Balaguer també postem per aquest perfil d'autors més innovadors, Jordi Molina, Manel Sadarre Puigferrer, Marc Timón, i després, com a sardana local, hi hem incorporat la Colla Verge del Miracle, que és una sardana que es va estrenar aquest mes de juny, coincidint amb els 60 anys de la colla aquesta, de la Colla Verge del Miracle, i com sempre incorporem sempre com a mínim una sardana escrita per dona. Malauradament el 90% de les sardanes són escrites per homes, llavors aquí a Balaguer sempre reivindiquem el paper de les dones. Evidentment, amb una sola sardana no aconseguim la igualtat, però com a mínim, posant-ne sempre com a mínim una, doncs donem aquesta visibilitat a les dones compositores. En aquest cas, amb una sardana de la Montse Pujolà.
L'audició està organitzada pel col·lectiu sardanista de Balaguer. Es finançarà amb el mètode d'entrada inversa.
I un darrer punt abans de la resta del repàs de l'agenda del cap de setmana a Balaguer Comarca, per dir-vos que el cicle juliol de música i poesia finalitza la seva promoció aquest diumenge amb l'Enigma Garreta. Recordat sobretot com a compositor de sardanes, bona part de l'obra que va escriure Juli Garreta continua sent una desconeguda per al gran públic. Personatge singular tant en la seva vida privada com en l'originalitat de la seva obra, a l'Enigma Garreta es desvelen les incògnites de com un rellotge de poble va arribar a les fites compositives que va assolir. Ho fem a través de les seves cançons per a veu i piano, petites meravelles d'orfebreria musical que ens acosten a moments de la vida del genial compositor Ganxo. Aquest recital teatralitzat presenta la figura real però rescatada del passat de la neboda de Garreta. De la seva mà i a través de fotografies de l'època ens donen les claus per a entendre una època de la història de Catalunya des de la singularitat d'una localitat de la Costa Brava. Escoltem Roger Padulles, director artístic del Juliol de Música i Poesia i també un dels protagonistes d'aquest espectacle com a tenor. El concert començarà a les 8 del vespre al Monestir de les Franqueses i trobareu més informació al web juliol de música i poesia.cat. El cicle Juliol de Música i Poesia celebra aquest estiu la seva 14a edició, consolidant-se com una de les cites culturals destacades de l'estiu a les Terres de Ponent. Com ja és tradició, el festival ha tingut lloc en dos espais emblemàtics del patrimoni de Balaguer, el convent de Sant Domènec i Santa Maria de les Franqueses. I fet aquest apunt, us deixem la resta de l'agenda de Balaguer Comarca pel cap de setmana. L'Associació del Veïnat del Centre Històric de Balaguer ha organitzat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i Santana. La primera de les activitats va tenir lloc aquest dijous amb la Festa dels Fanalets a la plaça Sant Jaume, amb una cercavila amb música en directe, gegants, coca i un contacontes. Ja aquest divendres, dia 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, s'ha previst a les 8 del vespre una ballada de sardanes. Tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume i seguidament una missa davant de la capella, també situada en aquesta plaça. Finalment, Aquest dissabte, a 2:15 de la tarda, i per gentiles a les anes del carrer de Vall, hi haurà una xocolatada amb coca per tothom.
I aquest cap de setmana tenen lloc les 24 hores de pesca intensiva al riu Segre de Balaguer, una tradicional trobada que es farà als marges del riu i que està organitzada per la Societat de Pescadors Esportius de la ciutat. El Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre organitza un estiu més l'activitat a l'estiu L'Hort el Busquem al Riu, una activitat que s'adreça a tot tipus de públic i que vol donar a conèixer aquesta proposta emocionant i única que és la de recerca de partícules d'or a la llera del riu. Un punt de trobada és el centre d'interpretació per fer una petita introducció, recollir també el material necessari pel taller i tot seguit baixar a la llera del riu on els nous buscadors d'or coneixen la història de l'explotació d'aquest metall al nostre riu i aprenen la tècnica manual per poder-lo extreure. Al final de l'activitat, a més, s'emporten les partícules que trobin dins un vial de plàstic. El taller es fa dimecres i dissabtes d'11 a 1. Cal reservar prèviament el telèfon 973-44-86-68 o bé a l'adreça electrònica ordelsegre@balaguer.cat.
I pel que fa a exposicions, recordem que el Museu Noguera acull l'exposició Josep Benet en la desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet i en la qual es convida l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament de la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que ens presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en pròpia veu sobre la base de 3 entrevistes i un enregistrament d'àudio que constitueixen la raó de ser i l'objectiu d'aquesta mostra.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Superman, Mira al cielo i també Un like de Bob Trevino.
¿Me dejarías entrevistar a Superman?
Claro.
¿Superman?
Señorita Lane.
Últimamente se le ha criticado mucho por lo que para algunos...
No sé si mucho,
sí,
pero...
Sí, mucho.
A la proposta de Superman, en un món en què s'ha perdut la fe en la bondat, Clark Kent, un jove periodista del Daily Planet, s'enfronta al repte de convertir-se no només en el seu alter ego superheroi, sinó en l'encarnació de la veritat, la justícia i la bondat. L'allunyament de la simple història d'origen permet explorar aquest Superman com un heroi més humà i multidimensional, en ple debat intern i amb el món modern qüestionant el seu idealisme clàssic.
He estado pensando, tengo cosas que me gustaría compartir contigo...
¿Has hecho una lista detallada de los gastos que te ha supuesto ser mi padre?
Sí.
Papá, has apuntado los potitos.
¿Sabes cómo estarías ahora si no fuera por mí?
¡Se acabó!
Tengo cita con una...
La proposta Un like de Bob Trevino ens parla de la Lily Trevino, que treballa com a cuidadora i manté una mala relació amb el seu pare egocèntric, en Bob, tot i que ell es va fer càrrec d'ella quan la mare i esposa els van abandonar. En un moment determinat, en Bob li demana que l'acompanyi a sopar amb la seva nova parella, però la Lily posa la pota i provoca la ruptura de la relació, cosa que també desencadena en una ruptura pare-filla. Com que no li permeten accedir a casa seva en una urbanització vigilada ni respon als seus missatges, intenta contactar-hi per Facebook, però s'equivoca de Bob Trevino i comença a xatejar amb un altre Bob Trevino. Tots dos comparteixen una ferida profunda i es faran bons amics. Aquestes pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana, els dies 26 i 27, i també el dilluns dia 28, dia de l'espectador, trobareu tota la informació i també la venda d'entrades al web circusa.com.
L'Associació Cultural El Xop organitza aquest divendres una nova edició del tradicional concert d'estiu a la plaça dels 16 jutges. Serà a partir de les 9 del vespre. La plaça s'omplirà de música i dansa amb l'actuació del grup La Sonsoni, especialitzat en música tradicional i balls populars d'arrel pirinenca. L'activitat és oberta a tothom, tant si es vol gaudir únicament del concert com si es vol participar també del sopar popular, que té lloc al mateix espai. En aquesta ocasió, el menú estarà protagonitzat per una fideuà que cal reservar prèviament a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.
Aquest divendres, a partir de 9:45, als jardins de Cal Corberó de Bellcaire d'Urgell acullen l'actuació de l'arpista Berta Puigdemassa, que hi presentarà el seu espectacle Sons de Pau. El concert proposa un viatge sonor a través de les múltiples possibilitats expressives de l'arpa, un instrument mil·lenari que Puigdemassa explora des de la composició pròpia, la interpretació i l'experimentació sonora. A partir de peces originals, el públic podrà endinsar-se en una proposta que combina música, imatges i reflexions al voltant del desig universal de pau. Sons de Pau és més que un concert, una experiència artística que combina la delicadesa de l'arpa amb projeccions visuals i pensaments de grans figures històriques que han fet de la pau un camí de vida. Una proposta íntima i compromesa, pensada per ser escoltada en un entorn proper i inspirador, com és el dels Jardins de Cal Corberó de Bellcaire.
Aquest divendres, Artes del Segre viurà la cloenda dels cicles Sardanes a la Fresca, amb una ballada especial que té lloc a les 10 de la nit al carrer Bisbe Bernaus. L'acte comptarà amb la música en directe de la cobla Vents de Riella, que interpretarà un programa amb 9 sardanes destacades del repertori tradicional i contemporani. La vetllada comptarà també amb la participació dels gegants d'Artesa, que donaran un toc festiu i tradicional a la vetllada. La mitja part s'oferirà coca i cava a tots els assistents i es farà un sorteig de productes locals.
Art i Natura s'uneixen de nou a l'exposició L'Hort, que organitza l'artista multidisciplinari Antoni Camarasa. Una exposició que reuneix artistes units pel seu arrelament a la comarca de la Noguera, en un entorn natural incomparable com és l'Hort d'en Camarasa, a Santa Linya. Aquest cap de setmana i també el vinent, l'Hort es transforma de sol a sol en Galeria Viva, on l'art i la natura es donen la mà. Hi participen, a més d'Antoni Camarasa, Lluc Blaia, Joan i Emili Maceira, cadascun aportant la seva visió artística. L'esperit inquiet d'en Camarasa i la seva curiositat per l'entorn l'han impulsat a desplegar una tasca multidisciplinària treballant amb diversos materials, com ara suros, ferros o cartrons, que donen com a resultat una obra amb una visió entre tendra, humorística i crítica. Una obra que connecta amb el treball d'altres artistes actuals propers a una expressió primitivista de l'art contemporani. Aquesta exposició es podrà veure amb una quarantena de pintures i escultures entre tot plegat.
Del 26 de juliol a l'1 d'agost, Garzola celebra la seva Setmana Cultural amb una programació variada per a totes les edats. Els actes començaran aquest dissabte a les 10 de la nit amb el monòleg d'humor Les Homilies d'Alcaraz, a càrrec de Raül Alcaraz. Diumenge, a les 12 i mitja de migdia, hi haurà un vermut per gaudir a l'ombra dels Lledoners. I a les 9 i mitja del vespre tindrà lloc el concert Tour enmig de mi, amb l'artista Bru. La setmana vinent inclourà també una xerrada geològica dimarts, la presentació d'una revista i d'un llibre i el concert Llarga Vida amb el Rock and Roll, amb Enric Vinaixa i format trio, programada per divendres.
Parlant de festes majors, Vilanova de la Sal es prepara per viure la seua aquest cap de setmana. Les celebracions comencen divendres amb el tradicional sopar de germanor a les 9 de la nit, seguit de l'actuació del monologuista David Sass. La festa continua a partir de les 11 amb una sessió de música electrònica, càrrecs dels DJs Tàcies i Rico. El dissabte hi haurà vermut popular a 12:15 i a la tarda un berenar musical a la plaça Major, a les 6, que donarà pas a la primera edició de la Pujada de Paques. A partir de 12:15, la música jove prendrà el protagonisme amb els concerts d'en Gans Gas i Sol 3K. Diumenge començarà amb la missa de festa major a les 12 i continuarà amb balls populars i sardanes a la plaça Major, acompanyats d'un nou vermut popular. Ja a la tarda, a partir de 5:45, la plaça del Metge acollirà una refrescant guerra d'aigua amb canó d'escuma. La jornada acabarà amb el ball de tarda i de nit amb el grup Jalaixa. Serà a partir de les 8 del vespre. La festa es clourà el dilluns ja, amb un sopar de cloent de les 9 de la nit seguit d'una sessió de bingo i una divertida escala nifi que posarà punt i final aquests 4 dies de celebració.
I també aquests dies celebra la seva festa major l'Hostal Nou i la Codosa, amb una promoció plena d'activitats per a tots els públics. Divendres a les 8 del vespre començarà la festa amb un tardeo amb DJ Dre Today. Dissabte la festa començarà a la tarda amb un pas refrescant de 4 a 7 seguit de la tradicional festa de l'escuma de colors. Serà a les 7 i a les 9 i mitja hi haurà un sopar popular abans de l'actuació del fantàstic Jorge La Suerte. Serà a les 10 i mitja. La nit continuarà amb ball a càrrec de l'orquestra Aquarium i versions en directe en coversions fins a passada la 1. Diumenge, a partir de la 1 del migdia, s'oferirà un vermut popular i a les 6 de la tarda l'animació infantil arribarà al Nalbert Show. La jornada acabarà a la tarda amb un ball amb Zafiro i el tradicional castell de focs.
L'Ametlla del Montsec també celebra la seva festa major aquest cap de setmana. Divendres a les 7 de la tarda comença el segon torneig internacional de futbol al Camp Nou de l'Ametlla i una tirada de bitlles catalanes a la plaça Major. A 9:15 s'hi fa un sopar de vestit elegant a la piscina municipal i en acabar hi haurà bingo musical. Dissabte a les 12 del migdia es fa un vermut popular amb els cantaires d'Age. A les 6 de la tarda una sessió d'aquagym a la piscina municipal i un torneig de ping-pong. I ja a partir de 9:15 el sopar de germanor a la plaça Major, seguit a les 12 d'una gran nit de festa amb el duo coral i Campiri Pugui, una sessió amb un DJ. Diumenge a les 6 de la tarda, Escape Room, pels carrers del poble, per a tots els públics. A les 9 de la nit hi haurà el concert de Fenya Rai i una llonganissada popular. Aquesta serà la cloenda de festa major.
La població de Vives, nucli d'Artesa de Segre, celebra la seva festa major el cap de setmana amb una promoció que combina actes religiosos, concerts i balls per a tots els públics. El dissabte s'iniciarà amb la tradicional missa solemne a les 11 del matí i a la matinada, a partir de la 1 de la matinada, la festa continuarà amb el concert del grup Madison, que animarà la plaça major amb música festiva fins ben entrada la nit. L'endemà diumenge tindrà lloc el ball de tarda amb l'actuació de Jordi Royals, serà 8:15, també a la plaça major, posant punt i final a un cap de setmana de retrobaments i ambient festiu.
I també a Artesa de Segre, el petit nucli de Coll del Rat es prepara per celebrar la seva festa major el dissabte amb una jornada festiva, combinant gastronomia, música i bon ambient per a veïns i també pels visitants que hi vulguin acostar-s'hi. Els actes comencen a les 9 del vespre amb el tradicional sopar de veïns, que enguany compta amb l'animació en directe de Ser Màgic, un espectacle musical i d'humor pensat per a tots els públics. Tot seguit, i a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada, la festa continua amb l'actuació de l'orquestra Trio Jalaixa, que posarà ritme a la nit amb un repertori variat per fer ballar tothom.
Aquest dissabte, Bellcaire d'Urgell viurà una de les nits més populars de l'estiu amb el sopar de colles, una trobada festiva i intergeneracional que aplegarà més de 300 persones a la plaça d'octubre. A partir de 9:45 de la nit, les més de 15 colles participants compartiran taula i gresca en un ambient distès i de convivència veïnal. L'activitat estarà amenitzada per l'animació musical de Disco Nunca Tense, que posarà ritme a la vetllada amb una selecció variada de música per a tots els gustos.
Aquest dissabte a Penelles arriba l'Artapa Visit Penelles, una festa que transforma el poble en un mural de sabors, colors i música en directe. 6 establiments del municipi i rodalies posen l'ànima a l'olla i el cor al plat, mentre la plaça es vesteix de llumetes, bon ambient i ritmes d'estiu. La jornada començarà a les 7 de la tarda. Ho farà amb una visita guiada gratuïta a la Sala B, l'església parroquial i el centre històric, amb sortida des del punt d'informació. Ja a les 8, la plaça Major acollirà el vespreig amb música en directe, amb els Balagrins Hao Band. Tot seguit es podran tastar les tapes preparades pels establiments locals. La degustació completa, que inclou 5 tapes, té un preu de 15 euros. S'han de comprar prèviament els tiquets al punt d'informació o en línia a Entràpolis. Durant la vetllada també hi haurà servei de barra, càrrec dels restaurants de Penelles i la festa acabarà amb l'actuació de Marina Caselles.
I arribem a la recta final de l'informatiu i, com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita.
El diari Segre obre portada parlant sobre Sixena. La jutge dona 7 mesos al MNAC per entregar l'art de Sixena malgrat els riscos de tocar-lo. El museu respondrà amb una bateria d'informes tècnics contraris al trasllat. Pel que fa a successos, molta indignació per la decisió d'alliberar l'acusat de cremar 5 cases de l'Horta de Lleida. Els veïns creuen que és una falta de respecte a les víctimes. En el sector econòmic, el grup Baix Companys factura 4.163 milions i consolida la seva expansió internacional, incrementant també la inversió a les comarques de Lleida un 42%. I pel que fa a altres notícies, Lleida tanca el juny amb la taxa d'atur més baixa de Catalunya, un 5,17%. Urbanisme dona llum verda al port sec de 45 hectàrees entre Anglesola i Vilagrassa. I una massiva romeria de fanalets posa fi a gairebé 2 setmanes d'activitats de la tradició que compleix 425 anys a Lleida. L'Ampliana també destaca el conflicte de Sixena a la seva portada. Segons el diari, la justícia ha ordenat que les obres conservades per la Generalitat es lliurin en 7 mesos i s'haurà de presentar un nou cronograma per fer el trasllat de manera gradual. En l'àmbit local, comencen les obres de renovació de nínxols al cementiri de Lleida i al sector agrícola, les altes temperatures han afectat entre un 30 i un 40% dels cultius a les Garrigues. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre dona per resolta la fuita d'aigua a l'embassament de Rialp i, en clau judicial, el diari també recull la indignació a l'Horta de Lleida, en aquest cas pel cas d'un acusat de diversos robatoris posat en llibertat. En esports, el jugador John Surna ha fitxat per 2 temporades amb l'Iopos Lleida. El Lleida Club de Futbol ja té el vistiplau federatiu per jugar a tercera federació la temporada vinent. Aquest divendres, el titular principal a la portada del Punt Avui gira entorn de la figura del director musical del Liceu i nou director de la Deutsche Radio Philharmony, Josep Pons, que afirma que al món simfònic li cal un canvi de paradigma. En clau econòmica, l'atur baixa fins al 8,1% i el Banc Sabadell celebra beneficis, mentre que els Mossos treuen a la força els manifestants que protestaven contra la visita dels Borbons a Sant Martí Vell. En cultura, dia negre per les pintures de Sixena, amb una nova polèmica entre institucions. I en esports, el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, anuncia que passarà per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. El diari també informa que 9 catalans han guanyat l'or en el Mundial de Waterpolo.
I fins aquí aquesta edició de l'informatiu. Us desitgem que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.